Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Ja m'entens, el programa LGTBIQ i més de Catalunya Ràdio.
Hola totis, aquesta setmana els amantens teràpies de conversió, una entrega on volem parlar d'aquest tipus de teràpies que es feien i, malauradament, encara es fan per servir, entre cometes, curar l'homosexualitat. Ho comentarem amb la responsable d'assessoria psicològica del Casal Lambda, la Sílvia Morell, amb l'Ivan León, autor del llibre O Feliz Culpa, de l'editorial Legales, i amb l'activista Jordi Griset, que tots dos van patir aquest tipus de teràpies. Fins dilluns dia 8, a la sala Flyhard, podeu veure La Confusió. Una de les protagonistes assisteix a una teràpia amb una psicòloga per curar, en aquest cas, el ser lesbiana. En parlem amb l'actriu Roser Batalla, amb l'escenògraf Guillem Martí i amb l'autora del text, la Raquel Loscos. I tancarem l'entrega d'aquesta setmana amb el periodista Xavi Arnaiz, que ens farà un recull de pel·lícules i sèries que aborden les teràpies de conversió en les seves trames. Per escoltar aquesta entrega dels amantens, només us demanem que feu una cosa, que tingueu el vostre dispositiu a punt, perquè comencem.
Ja m'entens? Un programa d'un altre gènere, amb David Ávila.
Avui als amantens volem parlar-vos de les teràpies de conversió, unes teràpies que a Catalunya i a l'Estat espanyol estan prohibides des de l'aplicació de la llei LGTBI de 2023. Unes teràpies que, pretesament, estan plantejades per curar la homosexualitat, però el que comporten és molt dolor i patiment per a les persones que les han viscudes. Per parlar-ne d'aquestes teràpies i de tot plegat, comptem amb l'autor de O Feliz Culpa, l'Ivan León. Hola, Ivan, què tal?
Hola, bones.
Com estàs?
Bé, molt bé.
Moltes gràcies per ser aquí, pels amantens. I també comptem amb l'activista Jordi Griset. Hola, Jordi, com estàs?
Hola, molt bé, gràcies.
Estàs conforme amb l'etiqueta d'activista? Com vols que et presentem?
Bueno, activista m'ho heu posat vosaltres, quasi. Sí, clar que sóc un activista, però no m'hi considerant mai. Jo en aquest moment ja em considero un revolucionari. Jo ja estic demanant una revolució. Hauríem d'estar tots al carrer cridant i queixant-nos per tot el que està passant, no només en el tema LGTBI, X, Y, Z, com jo dic, perquè cada cop anem afegint una lletra més.
Fem una cosa, abans de sortir al carrer, acabem la tertúlia i després ja anirem a les barricades.
Tant de
I tenim a l'altra banda del telèfon a la Sílvia Morell, que és responsable de l'assessoria psicològica del Casal Lambda. Hola, Sílvia, què tal? Com estàs?
Hola, molt bé, bona tarda.
Sílvia, i Ivan i Jordi, a totes les persones que passen pels amantens, us preguntem amb quins pronoms voleu que ens dirigim a vosaltres. Sílvia, en el teu cas?
Ella.
Vale. Ivan?
Ell.
I Jordi?
També.
Vale, doncs així ho farem.
O persona, no?
El que tu vulguis, així ho farem i així ho respectarem. Vull dir que nosaltres hem de respectar la vostra decisió. Deixeu-me presentar una mica millor la Sílvia Morell. Ella és psicòloga, forma part de l'equip del Casal Lambda i, malauradament, has hagut d'atendre moltes persones, dic malauradament en el sentit que moltes persones han hagut de passar per aquestes teràpies i la Sílvia les ha atès. Sílvia, preparant aquesta taula, em deies que hi havia unes teràpies directes i unes indirectes. En què consisteixen les directes i les indirectes?
Bé, sí que he hagut d'atendre persones, més de les que, voldria, al llarg de la meva vida. Porto 30 i molts anys visitant. Per tant, he hagut d'atendre, malauradament. I clar, jo faig aquesta diferenciació entre les directes, que seria aquelles en què una persona s'adreça o la família porta el seu fill, filla, amb aquestes teràpies, siguin religioses o siguin psicològiques, per fer una teràpia de reconversió, salvació, aversiva, tenen molts noms aquestes teràpies, i que la finalitat és aquesta conversió. Llavors, la persona sap on es fica, diguéssim, o la família sap on la porta i quina és la finalitat. I aquestes serien les directes que jo anomeno. I després les indirectes serien unes teràpies que són com més sinuoses i on la persona no sap el que se li està fent, perquè depèn del consultor psicològic, religiós, que té davant. no? En un moment de feblesa, en un moment de debilitat, en un moment d'un problema vital, una persona consulta i consulta amb un professional. Aquest professional té una ideologia i aquesta ideologia moltes vegades el que fa és anar reconvertint d'una manera indirecta al pacient, diguéssim, no? I aquestes no hi podem arribar.
Això seria d'una manera sutil i que sense que la persona se n'adoni, doncs, te la van colant. Exacte. El missatge. I avui els amantents ens han visitat, ens visiten dues persones que les van patir, aquestes teràpies. Una d'elles és l'Ivan León, autor del llibre O Feliz Culpa, de l'editorial Legales, on parlaves de la teva situació i del teu pas per aquestes teràpies, Ivan.
Sí, sí, sí. I precisament la meva experiència va ser, com explicava, com una teràpia indirecta. Tota l'estructura estava muntada com una teràpia directa i hi havia moltes etapes i tal, però quan jo vaig començar allà era com, sí, un moment al primer de batxillerat, em trobava una mica perdut, a casa el meu pare estava a l'atur, i va ser difícil. Doncs vaig demanar ajuda al cura de la nostra parròquia, que portava el nostre grup de joves i tal, i ell me va proposar de parlar amb una persona que em podia ajudar. Jo vaig dir que sí, doncs sí, va, anem. I aquesta persona va ser la persona responsable de totes les teràpies i va començar així, molt sinuós, molt tranquil·lament, com que feia molt de sentit al principi, perquè proposaven de desenvolupar la masculinitat, la feminitat, ser una persona, madurar... Doncs sí, però va canviar ràpidament i, bueno, van ser unes teràpies molt a l'uso. Ara mateix són com bastant psicològiques, com que et proposen fer exercicis, a buscar els teus traumes, perquè sempre, per ells, hi ha un trauma allà i per això pues, no ets heterosexual, bueno, no ets normal, perquè no existeix en l'homosexualitat ni l'heterosexualitat, és només com l'orientació natural, i des d'allà pues, com que proposàvem molts més coses. Hi havia pues, psiquiatra, campaments i tal, però bueno.
Tu no hi vas anar-hi, en aquests campaments, ni res de tot això?
No, jo em vaig quedar només a la, podríem dir, com la fase més de discursiva.
I quants anys tens, per cert? Que això crec que és important també aclarir-ho, perquè sempre tendim a pensar que les teràpies de conversió era una cosa que es feia a l'etapa del franquisme i a la transició. I en el teu cas, quants anys tens ara?
29.
29 anys, clar. I quan fa que d'això?
Va ser quan jo tenia 17, doncs 12 anys.
Sí, anava a dir fa relativament molt poc. I clar, avui també tenim una altra persona al programa, en Jordi Griset, que també les vas patir, aquestes teràpies de conversió, però en el teu cas sí que va ser fa molts més anys.
Sí, fa 57 anys, va ser l'any 68. Uh-huh. Vull aclarir d'entrada la paraula teràpia, poseu-me-la sempre entre cometes,
sí. Uh-huh.
Perquè una teràpia és per
curar
una malaltia i ja està demostrat que l'homosexualitat no és cap malaltia. Per tant,
totalment,
la teràpia sempre entre cometes.
Totalment d'acord, totalment d'acord. Jordi, com hi vas arribar-hi tu, en el teu cas, en aquestes, entre cometes, teràpies?
Per pressió social. És a dir, jo em sentia l'únic homosexual del món, no hi havia cap mena d'informació, en aquest moment hi ha tota la informació del món, o sigui, busques a internet i trobes tot el que faci falta i la que no fa falta també, tot i més, no? En aquell moment no et senties l'únic. Jo em volia ser normal, entre cometes també, evidentment, curar-me, sempre les cometes, i vaig decidir, bueno, em va passar pel cap diverses vegades suïcidar-me, perquè la pressió era molt forta, social, els pares no sabien res, vaig decidir anar amb un psiquiatre, finalment, els hi vaig agafar la cartilla de la mútua als pares, sense que se n'enteressin, i el metge, el psiquiatre, em va dir que això eren unes teràpies, entre cometes, llargues, i que amb una d'aquestes consultes de 5-10 minuts no podia atendre'm. Em va donar la targeta de la seva consulta privada i em va acomiadar. Aleshores, bueno, vaig sortir d'allà molt xafat, pensant que mai ho podria resoldre. De tota manera, vaig pensar que si algun dia... Jo estava estudiant en aquell moment, per tant, no tenia diners. Vaig pensar que si algun dia podia aconseguir els diners per anar a una consulta, doncs almenys, com a bon català, no? Portar mitja feina feta ja i estalviar temps i diners. Amb la qual vaig començar a escriure tot el que sentia, tot el que pensava, amb una quartilla, bueno, un foli, doncs. Aquest foli va quedar sobre la taula, la mare el va poder llegir, em va trucar a la feina plorant, que s'havia assabentat del meu secret, i bueno, vam acabar tots dos plorant, es va fer un consell familiar i es va decidir que això s'havia de curar, i ho dic així, doncs, les cometes, no? El preu que fos, fins i tot venent la casa, si era necessari, amb la qual cosa, clar, imagina't la càrrega que t'estan posant, amb la qual no t'estan posant una pistola, però és una pistola totalment social.
I en el cas de l'Ivan, deia que eren com unes teràpies indirectes. En el teu cas, eren, no eren unes teràpies de conversió, sinó d'aversió.
Aversió, exactament. Aquesta és la diferència. Abans eren teràpies d'aversió, perquè la tècnica produeix una aversió. Si hi ha temps, després te l'explicaré.
No, explica.
Vale. Ara, perdó, doncs acabo la frase. Ara són de conversió perquè pretenen convertir-te. L'altre dia vaig fer una altra entrevista i pretenien comparar les dues teràpies, no? Quina era més perversa? Jo penso que les d'ara són molt més perverses. Perquè, com a mi, nosaltres sabíem a què anàvem. Se'ns explicava i sabíem, doncs, el que volien fer i quina era la finalitat. No, ara no, ara t'ho fan en nom de Déu, doncs t'arreglarem, però no saps exactament. Per mi ara són molt més perverses.
I suposo que es deu fer d'una manera sutil perquè tampoc puguin esquivar la legalitat i també puguin dir que no estan fent aquestes suposades teràpies, no?
Sí, m'imagino, perquè hi ha denúncies, hi ha coses ara, perdó, i surten per tangent, no? O sigui, que no són teràpies, això, són orientacions sexuals i tal.
Precisament aquest és el problema, que és una teràpia de conversió a dia d'avui, perquè és només una conversa, no? Estem parlant nosaltres i t'estic explicant com hauries de fer tot això perquè canviïs, però si no canvies, és la teva culpa. Doncs sí. És
un joc molt sutil.
Sí, com que se fica més al teu cap i clar, com demostres que és una teràpia? No, t'has sortit d'allà, és una conversa, no? Jo estava parlant amb tu. No té una estructura. Per posar una denúncia és molt més complex i sí, és més complicat, és més sutil.
Jordi, en el teu cas, en aquestes teràpies, ell deia que eren de manera indirecta i tu deies que és més fotut ara. En el teu cas, eren de manera directa.
Sí, sí, sí. Anaves amb un psiquiatre, o sigui, estava claríssim. Ara sempre hi ha la religió pel mig, la puta religió, que no, aquests que violadors i castradors i tal, ara són els que pretenen canviar-nos. Què coi? És que si ens acceptessin no hi hauria cap problema a canviar ni a intentar arreglar, que no hi és, no? Però, bueno, són ells els que pretenen que siguem d'una altra manera, que ens acceptin com som, que la natura és molt més oberta.
Sílvia, per fer aquesta taula ens ha costat molt trobar persones que volguessin parlar i que hagin patit el que deia abans en Jordi, entre cometes, aquestes teràpies, no? Suposo que deu ser perquè aquestes cicatrius que et causen deuen ser de per vida, no?
Clar, aquestes cicatrius estan multiplicades i bueno, teniu l'honor de tenir aquí dues persones que han estat víctimes i que pel que veig són supervivents, perquè, clar, les cicatrius són de depressions, suïcidi, el que provoquen, bàsicament, primer, és un estrès posttraumàtic. La ONU va comparar a una tortura, vull dir, clar, les teràpies, entre cometes, com ha dit el Jordi molt ben dit, clar, moltes vegades sí que són teràpies que s'apliquen a altres trastorns mentals o qualsevol altre problema físic, però aplicades en aquests casos, clar, no tenen cap sentit. I el que ha dit l'Ivan, vull dir, el que fan és augmentar el sentiment de culpa. Augmenten el sentiment de culpa i llavors el que provoquen aquest estrès posttraumàtic, aquest sentiment de vergonya, i l'única sortida que es planteja és el suïcidi. Pensem que aquestes teràpies les apliquen a totes les persones per igual. No veuen si una persona ha tingut un problema, si té uns antecedents de depressió, si té un, jo què sé, si ha tingut una problemàtica familiar concreta. Vull dir, s'apliquen per igual a totes les persones. I totes les persones no són iguals. I, per tant, les cicatrius són de per vida. I la gent que vulgui participar i denunciar-ho públicament és molt difícil. És molt difícil perquè és tornar a reviure tot aquell malson.
Deixeu-me remarcar una cosa, que és que amb la nova llei LGTBI, la denominada llei trans del 2023, prohibeix les teràpies que tenen com a finalitat modificar l'orientació o la identitat sexual encara que la persona hi estigui a favor i les multes poden arribar a uns 150.000 euros. Jordi, volies afegir-hi el que deia la Sílvia.
Sí, el que passa és que amb això que has dit ara, el problema és que no s'apliquen aquestes multes i així anem, que segueixen aquestes pseudoteràpies, no? Sí, volia contestar a la Sílvia que, bueno, i doncs a l'Ivan per dir-li també, no? Té tot un futur per davant. A mi m'ha ajudat moltíssim per treure-m'ho de sobre, explicar-ho. Explicar-ho ha sigut la meva teràpia, aquestes 6-15 cometes, per acceptar-ho i per, bueno, per ajudar altra gent, no? Perquè se sàpiga. A mi m'ha anat molt bé. O sigui, vaig començar amb el documental Los Armarios de la Dictadura, sí. Està lliure de drets per dur a YouTube, si voleu veure, i a partir d'aquí anar-ho explicant, a mi ha sigut una manera de treure-m'ho de sobre.
Que, de fet, en aquell documental explicaves també en què consistien aquestes teràpies que et van fer i tot plegat, i déu-n'hi-do, quin...
Exacte. Si vols, t'ho explico molt ràpidament.
Sí, sí. Bueno, el que tu necessitis.
Sí, no, jo ja, afortunadament, jo diria que ja no necessito res, o poder, no amb aquest aspecte. La teràpia consisteix doncs, a projectar una imatge d'una senyora nua, allà no passa res. Bueno, prèviament, perdó, a la mà dreta estàs agafant una varilla que resulta que és un electrode, si ho dic bé, i a l'altra te'l posen al braç esquerre. Aleshores, aquí, doncs, quan hi ha la senyora nua no passa res, canvia la diapositiva, hi ha un senyor, ells sempre amb traje de bany, i allà hi ha una descàrrega elèctrica. I això es va alternant. Si heu vist la pel·lícula o he llegit el llibre La taronja mecànica, doncs és la mateixa tècnica que li apliquen a l'Àlex. És una tècnica molt cabrona, perquè encara que són a l'electricitat...
Electroshocks.
No, electricitat faràdica, vull dir que no és l'electricitat aquesta que la que tenim a les cases, no? Que produeix cremades en els teixits, aquest altre tipus d'electricitat no produeix cremades, però bueno, la sensació és exactament la mateixa.
Sílvia, ara fa un parell d'anys, la revista del Casal Lambda va fer també un reportatge i en aquest cas explicàveu que els pacients els hi preguntaves si havien assistit en aquestes suposades teràpies de conversió en els teus inicis i que, per sort, cada vegada hi ha menys gent que diu que hi ha assistit. Sabries dir-nos quin perfil hi havia abans? Ara ens deies que fa més de 30 anys que t'hi dediques. I ara el perfil de persones que han assistit a aquestes teràpies?
El perfil era més o menys el que explica el Jordi. Persones que amb tota la bona voluntat volien encaixar amb una família i després altres persones que era la família que ajudaven, diguéssim, i volien reconvertir el seu fill, no? I llavors eren tècniques més psicològiques en aquell moment, eren les tècniques d'electroxoc i això es practicava a l'Hospital Clínic, eh? I val la pena que ho diguem, i fins als anys 80 i algo, eh? I amb despatxos privats fins molt després. O sigui, això és una realitat. Hi eren tècniques d'electroxoc perquè era el que estava de moda. Per guarir els trastorns mentals en aquell moment.
I deixa'm dir una cosa, Sílvia, que és que ara ho dèiem abans, que la denominada llei trans del 2023 va fer que es prohibissin aquestes teràpies a tot l'Estat, però és que estem parlant d'això de fa 2 anys i que, malauradament, a la Comunitat de Madrid el govern d'Isabel Díaz Ayuso les va revocar i tornen a estar permeses a la Comunitat de Madrid, que, per cert, és la comunitat, l'Ivan León és d'un poble de Madrid, d'Alcalá de Henares. De fet, aquestes teràpies et van comportar que vinguessis a viure aquí a Barcelona, no?
Sí, sí, sí. I, de fet, el meu cas va arribar a l'Assemblea de Madrid, que és com el Parlament d'allà, i abans de que la llei fos vaciada, literalment, el cas va ser tancat. Aprofitant-se de la pandèmia, el PP com que va fer una estratègia i tal, i ho van tancar perquè no els interessa. Doncs sí. I Madrid és una comunitat molt petita, ja tothom es coneix, doncs... Sí, per a mi he vingut aquí com a refugiat, diria.
Sílvia, quan pensem en aquest tipus de teràpies, sempre pensem en homes, no? Però estic segur que també les han patit dones i sobretot també persones trans.
I tant, ningú se n'escapa. Tota la diversitat és objecte d'aquestes teràpies, clar. Evidentment, a l'època franquista hi havia el Patronato de la Protecció de la Mujer a Madrid i allà hi havia una secció, tenien una secció amb el psiquiàtric més proper i també a les dones lesbianes se'ls practicava electroxoc i després les injeccions d'insulina per provocar hipoglucèmies.
Ostres.
I això també es pot trobar en alguns documentals sobre el Patronato de Madrid. I després s'ha fet una pel·lícula. I també hi ha una pel·lícula que es diu Electroxoc, que va protagonitzar la Carme Elias, que és un cas real d'una parella de València, de dos mestres de la Comunitat Valenciana, i una d'elles doncs, se li va practicar electroxoc i va acabar amb un suïcidi. No? Vull dir que de dones, de casos de dones i de persones transsexuals, sí, evidentment, ningú se n'escapava.
I sabeu si això encara ara o coneixeu de casos o institucions que ho continuen fent? En el teu cas, comentaves l'Església, no?, en aquest sentit. Però, Jordi, no sé, saps d'institucions o bueno, casos que encara estiguin passant?
Fa 4 o 5 anys, la Policlínica a Barcelona, aquí a Barcelona, els van posar un expedient justament per això. I el metge deia que és que se'ns cau a sobre en els homosexuals, no? Que el 90%, si tinguéssim una pastilleta que ens canviés la nostra sexualitat, la nostra atracció, que la prendríem. Però, clar, cabron, filla puta, perdona, és que no ho puc dir-li d'una altra manera. Vull dir, si ens estàs...
aniquilant.
Clar, o sigui, si ens acceptéssiu, insisteixo en el que he dit abans ja, si ens acceptéssiu, no hi hauria res a canviar. O sigui, és que som tant persones com tu o com qualsevol.
Jordi, crec que en el teu cas hi va haver un moment que el metge et va diagnosticar que t'havies curat.
Sí, no va ser exactament així. Va ser un acord. O sigui, després de 40 sessions, de 40 sessions d'electroxoc, jo vaig decidir... Bueno, em vaig adonar que jo no sabia per res. A mi em va servir. O sigui, no és que no sabessin per res. A mi em va servir per reafirmar-me amb la meva condició bueno, sexual en general, no? Però doncs amb la meva part homosexual. Amb la qual cosa, allò costava uns diners als pares i em va semblar honestament doncs, que era absurd quan hagués pogut deixar d'anar. Però, clar, què fèiem els diners? Posar-me'ls jo a l'esquerra? No em va semblar correcte. Llavors vam fer un pacte amb ell, ell va entendre'm, m'hagués pogut denunciar i hagués pogut acabar a la presó, com li va passar a l'Antonio Ruiz, per exemple, i, bueno, almenys es va portar bé en aquest aspecte i va parlar amb els pares i els hi va dir doncs, que ja estava pràcticament curat i com que m'anava al servei militar, doncs que allà acabaria de fer-me un home. Aquest senyor, aquest psiquiatre, Joan Massana, actualment li dic el nom, després de que em va fer això, aquest favor, diguem-ne així, doncs vaig decidir no donar el seu nom i tal, no? Encobrir-lo d'alguna manera. Actualment dic... O sigui, el denuncio públicament, no hi ha la policia perquè no val la pena, perquè vaig descobrir, fa 4 o 5 anys, vaig descobrir que mentre a mi m'estava tractant, 2 anys abans havia fet un escrit en una revista de psiquiatria dient més o menys que aquestes teràpies no servien per res. O sigui, a sobre que m'estava...
traient els diners.
A sobre que m'estava cobrant, m'estava utilitzant com a conillet d'Índies. Per tant, ara sí, el denuncio públicament, perquè ell s'escuda dient que això eren les teràpies que es feien i en les tècniques que s'utilitzen en aquell moment, no, perdona. Si estàs experimentant amb mi, experimentes, no m'ho estàs cobrant.
I en el teu cas, Ivan, en quin moment decideixes també aturar aquestes, entre cometes, teràpies?
El meu cas va ser quan me'n vaig adonar que era molt agressiu i molt estúpid. O sigui, perquè va començar com tota la teràpia aquesta, va començar a posar l'accent sobre què feia un home. Home, havia de jugar al futbol. Bueno, si no m'agrada que... No, és que un home ha de lluitar també. Però bueno, això què és? No, és que la dona s'ha de quedar a casa. Senyora.
Doncs com... No t'encaixava tots aquests models de conducta?
Sí, o... com que era com molt... No sé, no sé com explicar-lo, però era molt obvi tot. I com que a sobre es va posar molt agressiva amb mi, com... No, és que has de trobar el teu trauma. Però si no tinc cap trauma, què? No, sí, clar, però és que la teva infància ja has de tenir un trauma. Per què? Ah, no, però és que segur que...
Perquè som homosexuals, perquè hem tingut un
clar,
trauma.
No, però és que, clar, i amb els teus companys a l'institut... No, tot bé. Ah, no, però és que no tens vergonya del teu cos? No. No sé, com que va posar-se molt agressiva a mi, Pots deixar, però...
No li vas posar fàcil, en aquest sentit. A tots els tòpics amb els que anava tirant, els hi anaves desmuntant.
Sí, perquè jo he tingut molta sort i a l'institut ho vaig passar molt bé amb els meus amics i tal, i com que no vaig tenir cap problema. De fet, jo hi vaig anar allà per això, perquè estava una mica perdut de pues, què fer a la universitat, a casa... Més problemes de personals que d'orientació sexual. Va ser ella, de fet, qui va problematitzar la meva orientació sexual i quan vaig sortir d'allà, perquè, bueno, de forma directa, com van ser 4 mesos, 5 mesos, jo m'he quedat allà com tota la carrera, fins a 2018. Això va començar 2014 a 2018.
Déu-n'hi-do, 5 anys, clar, 5 anys.
Sí, més o menys. Sí.
Déu-n'hi-do.
I quan vaig sortir d'allà d'Alcalà, per anar a Madrid i tal, va començar la bogeria màxima, perquè coneixes gent, altres nois i tal, va ser... com una explosió de culpa, de vergonya, de moltes coses que va ser horrible i, de fet, allà va ser quan vaig començar a tenir problemes i tal, i fins que no va arribar la pandèmia que he pogut parar, no me'n vaig adonar que havia estat una teràpia de conversió, que, de fet, va passar amb Eduardo Rubiño a Madrid. M'ha escrit per Instagram i tal, i em va dir, oi, és que això és dir teràpia de conversió. Jo, hòstia, ni idea. Doncs vaig començar a posar la meva història en ordre i a comprendre tot el que m'havia passat.
Jordi, comentaves que en l'entrevista prèvia que et vaig fer que tot el que vas viure ho estàs recapitulant i crec que vols treure un llibre en aquest sentit, o estàs a punt de treure un llibre?
Sí, tinc el llibre ja acabat amb les dues versions, català i castellà. Estic buscant un editorial, no sé com t'ho has fet tu per trobar editorial, a mi de moment no m'està contestant ningú. De tota manera, tinc ja la decisió de treure'l per Sant Jordi. Si no l'agafa cap editorial, el trauré jo amb autoedició. No us dic el títol encara, perquè és un títol bastant fort i no vull que me'l robin.
Bueno, t'esperem aquí quan el treguis i vens a comentar-lo. Sílvia, abans d'acabar aquesta conversa, m'agradaria també deixar com una espècie de missatge d'esperança o d'ànims en aquest sentit. I quin missatge li podríem dir, o en aquest sentit, quins recursos o eines tenen les persones que estan sortint d'aquestes teràpies i on poden anar, com se les pot ajudar?
Bueno, depèn de la persona. Com ha dit el Jordi, amb ell li ha anat molt bé parlar-ne. A l'Ivan penso que també parlar, denunciar. És molt important que aquest tema vagi sortint regularment, perquè arribarà més persones. Persones aniran amb més compte. Si van a un consultor religiós, psicològic, segons quins comentaris, doncs ja sabran que allò no va bé i fugiran o denunciaran. Per tant, és molt important que se'n parli regularment, que la gent que pugui, que són supervivents, que en parlin, que facin llibres, que es llegeixi. I després, bueno, ja el Saül ha fet una associació.
El Saül Castro, eh?
Que es diu, el Saül Castro a Madrid ha fet una associació que es diu Una Teràpia. Doncs tot el que passi també, denunciar-ho, comunicar-ho, perquè es faci públic. I després estem tots els col·lectius, doncs, que hi ha serveis psicològics que podem acompanyar i que podem ajudar a portar aquests processos, no? I aquesta és esperança, vull dir, cada vegada es parla més. Penseu que quan Exodus, que és el grup més important de teràpies de salvació que hi ha al món, doncs es va voler instaurar a Barcelona, no ha pogut. Per tant, penso que amb això estem forts, no? I bueno, i continuarem lluitant.
I tant. Ivan i Jordi, no sé si a les persones que estan sortint d'aquestes teràpies, què els hi diríeu? Jordi.
Abans, si em deixes un moment, diria que perquè la gent pugui entendre com són aquestes teràpies actualment, que es vegi la pel·lícula Erased Boy, aquí es va traduir com Identitat Borrada, és un cas real del Garrett, no me recordo mai del nom, que va estar sotmès en una d'aquestes als Estats Units, evidentment, i quan va sortir, doncs, quan va aconseguir sortir, va escriure el llibre, és molt interessant, i la pel·lícula, doncs, en recrea tot això. Què els hi diria? Pues endavant, força. I jo sempre, últimament, acabo quasi sempre les entrevistes amb un anunci que es va fer fa uns quants anys per televisió, que era un perfum, no recordo ni tant se me'n dona, que deia: regla número 1 de belleza, sé tu mismo; regla número 2 de belleza, sé tu mismo; regla número 3 de belleza, sé tu mismo. O sigui, et diria això, sí, sigues sí, tu mateix i endavant.
Mm-hmm. Ivan?
Segons la meva experiència, tot el sistema aquest de teràpies de conversió et trenca la confiança en els altres. I no és veritat. O sigui, hi ha molta gent que és bona i que pots confiar en molta gent que t'ajudaran i sembla que no, sembla que aniran per tu a fer-te el mal i tal, però no, pots confiar i n'hi haurà molta gent que t'ajudarà. Tu i jo podem ser de altres lugares, però nos
brilla el mismo sol. Acomiadem aquesta taula que hem fet per parlar de, com deia abans en Jordi, entre cometes, aquestes teràpies de conversió amb el grup Jesse i Joey i la cançó Love, tot i que això no va d'estimar, sinó de ser i sobretot de respectar a tothom com és i com se sent. Avui hem comptat amb la responsable de l'assessoria psicològica del Casal Lambda, la Sílvia Morell. Sílvia, moltíssimes gràcies per atendre'ns i per tota aquesta feinada.
Gràcies a vosaltres per continuar fent un públic.
I també hem comptat amb l'autor de Oh, feliz culpa, l'Ivan León. Ivan, moltes gràcies per passar pels amantents.
Moltes gràcies.
Repeteixo que Oh, feliz culpa és un llibre de l'editorial Legales que encara es pot comprar a les llibreries o fins i tot demanar si no el tenen en català. I també hem comptat amb el, com ho has dit abans, el revolucionari?
Sí, de la Jordi activista Griset, revolucionari.
Activista revolucionari Jordi Griset, que també quan treguis llibre t'esperem aquí per comentar-lo. A tots tres moltíssimes gràcies i ja sabeu que els amantents és casa vostra. A les coses males, mi amor, échalas afuera, suelta la cadera, siente el ritmo de esta canción, cariño. Love es nuestro idioma.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Estàs escoltant Ja m'entens, un programa una mica, doncs, això, Ja m'entens. ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé. La historia que no tiene fin, ni cómo llegaste a ser la mujer que toda la vida pedí.
Segurament la cosa más bella de Eros Ramazzotti és una de les cançons que més ha sonat en la banda sonora de tantes i tantes històries d'amor. També dins del col·lectiu, que escolta que el sucre corre per tot arreu, tu. Però crec que mai havia sonat a la consulta d'una terapeuta per curar l'homosexualitat, en aquest cas el lesbianisme. Estem parlant de La confusió, una obra que es pot veure fins aquest diumenge a la sala Flyhard. Alerta! Fins aquest diumenge, espavileu que els dies passen ràpid i és una obra que val molt, molt, molt la pena i ja que tenim l'equip aquí al davant, doncs ens ve molt de gust parlar amb la Raquel Loscos. Hola Raquel, què tal? Com
Hola,
estàs?
Hola, molt encantada d'estar amb vosaltres.
I nosaltres, que també has vingut i també ens ha visitat una de les protagonistes, la Lorena. Et vaig agafar molta ràbia, eh?
Ja, és el que pretenem.
Sí, sí.
Almenys, i si no és ràbia, almenys consciència que sóc un bitxo a tenir en compte.
Però no, qui no tenim ràbia és a la Roser Batalla, que està aquí avui amb nosaltres.
Gràcies.
I ens fa molta, molta il·lusió que sigui aquí. I també, no havia vingut mai un escenògraf aquí al Ja m'entens? I, ostres, felicitaré a la Flyhard perquè, ostres, ens fa molta il·lusió tenir 177 programes, el primer escenògraf d'una obra de teatre. Digues.
No, perquè... no, dic que un programa fet per visibilitzar, visibilitzem tot també els escenògrafs.
També. Totalment. Ell és en Guillem Martí. Hola, Guillem.
Hola,
què tal?
Bones.
Com
molt
estàs?
Bé. Molt bé, molt bé. Amb moltes ganes.
A totes les persones que passen pel Ja m'entens, els hi preguntem amb quins pronoms voleu que ens dirigim a vosaltres. Guillem.
Jo masculí.
Raquel. Jo sóc ella.
També.
Val, doncs així ho farem i així ho respectarem. A veure, ho he explicat una miqueta per sobre, però pels qui no l'hagin vist... Repeteixo, espavileu, que avui som dimarts i d'aquí a diumenge passa ràpid. Digues, Roser.
I som fins al dilluns, dia 8.
Ah, doncs aprofiteu.
Sí, acabem de guanyar un dia més.
Doncs visca, però també aprofiteu que...
Però en realitat perquè... no fem funció ni dimarts ni dimecres. És a dir, tenim dijous, divendres, dissabte, diumenge i dilluns.
Doncs... Dissabte en fem dues.
Doncs, mira.
Doncs aprofiteu, que a més és una sala petita, acollidora, i veureu una obra que el tràiler és així.
Soc Helena Mir, periodista queer. Treballo des de l'amor i contra la LGTBIQ plus fòbia.
No és una teràpia, és un acompanyament i de cap manera és per curar l'homosexualitat.
Avui és el dia. Estic a punt de conèixer-la.
Ai, perdona, puc passar, oi?
Crea un espai de confiança i seguretat. A investigar who you are and who you want to be. Trobarem ferides i així podràs, sense gens de pressa però amb pas ferm, doncs anar avançant cap a la persona que ets.
Aleshores, si desconquereixes aquests referents de feminitat, pots trobar la teva homosexualitat autèntica?
Crec que ha arribat el moment d'explicar-te ben bé com treballo.
Anem a explicar ben bé com treballa aquesta periodista queer, que és ni més ni menys que l'actriu Ana Tamayo, que no l'hem pogut tenir amb nosaltres avui perquè la tenim una miqueta constipada i li enviem una fortíssima abraçada. Raquel,
digue'm tot.
Expliquem una miqueta, així el que puguem explicar. Si ho expliques tu i a mi no em cau la bronca per has fet masses spoilers.
Està molt bé això que has fet de treure't el problema del damunt. Estic molt a favor. A veure, què t'explico de tot el que et puc explicar? T'explicaré que m'agafaré on t'agafaves tu, et vaig tenir molta ràbia, Lorena. La Roser interpreta una terapeuta que ella decideix que no és terapeuta, que és una acompanyadora, en trobar doncs el teu autèntic jo, la teva persona que brilla, que no té dolors, que està integrada en el món, pel camí de, evidentment, descobrir que el que a tu et passa és que en realitat ets heterosexual, però una ferida no et deixa viure aquesta heterosexualitat de forma normal. Aleshores ella, si tu vols, o sigui, acompanyant-te sempre sota el teu desig, sense cap mena de pressió social, doncs aconseguirà que et treguis aquest problema que tens.
Em deixes dir una cosa, que és que abans no fa pas massa estona hi teníem l'Ivan León i a la psicòloga Sílvia Morell del Casal Lambda, i ens deia que això que dius tu era una de les teràpies de manera indirecta i era el que patia l'Ivan León, en aquest sentit. L'acompanyaven, quins tipus de traumes has tingut, ets homosexual perquè... I clar, ell li anava desmuntant tot i clar, buscaven aquest tipus de traumes.
És que malauradament ens ho hem inventat tot, perquè és una ficció, però no ens hem inventat res en el sentit de que aquest tipus de teràpies existeixen, ho sabeu perquè ho acabeu d'escoltar, però es fan amb aquest tipus de paraules, amb aquesta perversitat del doble sentit, a mi em sembla perversíssim dir-te que si et trobes incòmode amb el món no té a veure amb que el món sigui injust i t'estigui tractant malament la teva manera concreta d'estar, sinó que té a veure amb tu, això t'arregles a tu, etc. I hem construït aquest personatge, el de la Roser, mitjançant unes persones concretes que fan això, que trobades en procés de documentació, i mitjançant també un altre tipus de coach, aquesta cosa com que ja és més laica, potser, d'autoajuda, d'una cosa com més de programació neurolingüística, potser, etc. I aleshores hem unit aquests perfils, hem creat el personatge de la Roser i li hem inventat, el que sí que és inventat, és una contraargumentadora pensada a mesura per...
Una periodista queer, no?, que el sentíem abans.
Que està creada per anar per ella. Mm-hmm. Però procurant que sigui un duel que funcioni, vull dir que no puguis estar 100% d'acord amb la persona que t'identificaries, que és el personatge de l'Anna. I aleshores, a part, els hi hem posat un context, que és el tercer personatge, del qual no parlem mai, però és molt important, que és la tempesta. Mm-hmm. L'estanquem en un lloc, la tempesta, que és responsabilitat d'en Guillem, l'estanquem allà, que no puguin sortir, i les fem haver-se d'escoltar i haver de col·laborar. I una mica això és la confusió.
Ara parlarem d'aquesta tempesta i com també és un altre dels protagonistes, però Roser, què vas pensar quan la Raquel i el Jaume Vinyes et van dir «Ei, hem pensat fer aquesta obra».
Em va semblar meravellós que pensessin en mi. A mi sempre m'agrada col·laborar amb gent a la que no conec. O sigui, m'agrada molt treballar amb la gent que conec perquè ja ens coneixem, però un equip amb el que no m'havia trobat mai amb ningú, excepte amb en Guillem.
Que de veritat, eh?
Sí, amb el Guillem vam fer el taller de quart de musical.
Exacte.
No pot ser real, això.
Sí.
Boníssim.
Ella va ser directora i jo vaig fer la escenografia amb la meva classe d'escenografia.
Excel·lentíssim.
Exacte. Sí, i retrobar-nos, diguéssim, per primera vegada en el món professional.
Imagina't.
I Guillem, ara comentava la Raquel, un escenògraf, què fa en una obra tan petita com és el... i una sala tan petita també com és la sala Flyhard.
Ha sigut superinteressant, la veritat, perquè a vegades estem molt acostumats o a fer teatre en teatres més grans o en sales més grans, i de cop crec que la Flyhard és perfecta per fer detalls i coses que quasi s'assembla una mica al món cinematogràfic, perquè detalls on que potser no afecta bastant o no destina bastant de temps en fer, doncs de cop agafen una vida i un protagonisme que és meravellosa, la Flyhard, en aquest sentit.
Ho hem comentat, l'obra, que parla una mica del que dèiem abans, no?, d'aquestes teràpies de conversió entre cometes. Sembla que estiguem parlant d'un drama i ans al contrari, és una comèdia molt punyent, perquè vas agafant una mala hòstia i Roser, bueno, ens anem emprenyant tant amb la Lorena.
I normal, digues... normal, és normal emprenyar-se amb persones així. És que a mi el que ens han dit molt sovint és, ui, gairebé, o sigui, gairebé em caus bé. I llavors, però al final no. Al final no.
Això va ser una cosa molt interessant del procés de creació, que el text està escrit perquè els dos personatges més o menys tinguin una càrrega discursiva equivalent, que aquí va ser un esforçar-s'ho, buscar com defensar coses en les que estàs tan en contra. M'ho vaig passar molt malament, però ja està, vam acabar el text, i quan vaig voler posar en escena em vaig espantar d'una cosa que no havíem calculat, que és que no només amb els arguments es defensava el personatge, sinó que passava això, que el personatge de Roser era simpàtica perquè és magi ella, la Clar.
I no hi havia una mica el perill també de que això, que caigués bé aquest personatge?
No crec. No és un perill. No és un perill real. Jo crec que estàs veient una funció en to de comèdia, estàs com que t'agrada tot molt, rius, tal, vas escoltant barbaritats per part de la Lorena, però dius, si les diu amb gràcia i tot. És una mica, no sé, és com si et cau bé el Iago d'Otelo, no? I dius, va, em cau molt bé, però és un fill de la grandíssima.
Sí, arriba un punt en què, bueno, a mi m'agrada pensar que és com quan esgotes tot el que és la conversa, què passa després, no? Que era una mica també el que volíem investigar.
I en una hora i mitja d'obra de teatre que de debò passa volant i vius tota aquesta gamma de sensacions, però que de debò que és una comèdia en la qual tu passes realment bé, s'hi posen diversos temes sobre la taula. Una d'ells, que me la vaig apuntar, és la Lorena comenta: les grans obres no estan protagonitzades per gais, ni Romeo ni Julieta, ni Star Wars. I això també em fa pensar una miqueta en que moltes vegades se'ns parla de que som la quota, no? El programa LGTBI com a la quota i tot plegant. Però crec que també és molt important que existeixi aquesta quota LGTBI per tenir referents i per trobar també llocs on...
Home, el que és important és que deixi de ser quota. Sí, clar, això és el realment important. És evident que, tal com ha anat la història fins ara, s'han explicat així les històries d'amor.
Em deixes explicar-te una cosa que no deus saber. Un dels primers papers on et vam poder veure va ser Nissaga de Poder. I jo vaig parlar amb l'Alicia González Laá per un treball de carrera i em va explicar que quan es va presentar el projecte de posar una parella de lesbianes a Nissaga de Poder... hi va haver-hi estaments que els va costar posar aquella parella de lesbianes, fins al cap d'un mes i mig o dos no van aparèixer, i que com que molestaven, l'Alicia González ens va dir, ens enviaven a fer cinema a Nova York i cursos de cinema i tot plegat.
No ho sabia, no tenia ni idea, però esclar, Nissaga de Poder era
llavors, on
dissipava moltíssima gent i no...
Però tant de bo poguéssim dir que és superat, perquè jo encara conec gent que és com, és que m'ha semblat forçada la... Per què ha de ser aquella... ha estat unes coses difícils d'escriure el text, o sigui, defensar aquests arguments i no poder-li donar espai al personatge de l'Anna, que sí que respon cada cosa, però respon molt ràpid. Anna, digues, perdona.
No. I el que també volia comentar respecte a això era que d'homosexuals ja n'havien vist en les dues sèries anteriors i en d'altres, però molestava que hi haguessin lesbianes.
A qui molestava?
Molts estaments,
caram, tu. Sí. Jo no acabo d'entendre que molesti.
El masclisme encara és una
tant,
forma
sí, de i tant que
s'ajunta l'homofòbia i el masclisme en una mateixa frase, sí, vull que al final...
Però... És preciós.
És... O sigui, a mi que pugui sorprendre, que pugui fins i tot incomodar, perquè et planteja moltes coses teves també, moltes coses de com... de com estàs veient tu el món i com hi estàs actuant, però que et molesti, a mi em sembla que és com tancar-se un mateix també, doncs, a obrir la ment i obrir tot.
Iniciada de Poder era del 95, però també s'ha de dir que hi ha sèries actualment com de, jo que sé, de Last of Us, que hi va haver, van posar una trama LGTBI i molta gent es va emprenyar i tot. A València es van censurar pel·lícules com Buzz Lightyear perquè hi havia una trama lèsbica.
Sí,
no. I no estem parlant del 95, sinó va ser el 2024.
És que el tema de la invisibilitat de les relacions entre dues dones és un absolut deliri. Hi ha col·lectius denunciant-ho molt bé, però a part us puc explicar que un dels impulsos que fa néixer aquesta obra protagonitzada per dues dones és justament això, és donar espai a les relacions lèsbiques, perquè abans us deia que el personatge en què està basat aquesta Lorena surt d'un treball d'investigació d'un projecte anterior a aquest, de la mateixa companyia de l'Anna, de Cia Càndida, que era un treball historiogràfic sobre teràpies de conversió a l'Espanya als 60 i està protagonitzada per dos homes, per dos nois. I aleshores, en aquí també hi havia un cert rau-rau en el cap de l'Anna com a creadora de... Estem tornant... O sigui, superguai, era un molt bon espectacle, però ella tenia allà el cap que li feia. Estem tornant a donar veu a l'homosexualitat des de la banda dels homes, sent jo una dona creadora. Què està passant? I aleshores aquí hi ha un dels primers clics que acaba en la confusió.
I és un deute pendent. Per exemple, nosaltres com a programa, donar molta més visibilitat a les dones del col·lectiu, a totes les dones, i costa, però ens hi hem d'esmerçar i és un deure que tenim pendent. Però ja no només perquè és un deure, sinó perquè hi creiem fermament. I ja que hem escoltat, diem que sovint que la Lorena li tenim molt de ràbia, anem a escoltar una mica per què li tenim ràbia, va.
A veure.
He llegit que si reconquereixes aquests referents de feminitat pots trobar la teva heterosexualitat autèntica, oi?
Exacte.
Aleshores, si desconquereixes els teus referents de feminitat, pots trobar la teva homosexualitat autèntica?
Jo hi veig una mica de confusió ara mateix entre encaixar en un ambient laboral concret i definir la teva orientació dels desitjos.
O l'autoestima. Li vaig preguntar al ChatGPT i el 85% de la població mundial pateix de baixa autoestima. Segons la Wikipedia, l'11% de la població s'identifica com a homosexual. Segons l'entrada de la teva web, la de ferides afectives, dius que la baixa autoestima és una de les principals causes de caure a l'homosexualitat.
Sí.
Però per què no surten els números, Lorena?
Per què no surten els números?
Perquè s'ho ha inventat una mica, la Lorena. És que és una firma. El problema és que aquest tipus de coses, dites així, poden colar, no? Que el que et passa és baixa autoestima, i tu segurament sents baixa autoestima perquè el teu entorn t'està matxacant. Però si et diuen, no, és que el teu problema de baixa autoestima te'l causes tu mateix, arregla't amb mi i ja estarà tot bé, doncs és possible que, depèn de com et sentis, diguis, ok, arregla.
En Saúl Castro, que és... Sí. És un advocat que està també al darrere de...
El de No és Teràpia.
Sí, el de la web No és Teràpia, que és molt interessant entrar-hi i mirar, i si voleu fins i tot, doncs, denunciar o explicar casos o propis o que hagueu vist.
N'hem parlat.
Perquè, doncs, ens ha explicat que ell havia entrat en una d'aquests llocs de reconversió, de teràpies de reconversió, i havia aconseguit, bueno, esclar, perquè se l'havien dut o alguna cosa així, un formulari superextens de tot el que t'arriben a preguntar. Esclar, és com aquells formularis que dius, si vols trobar-me un trauma, el trobaràs o aquí, o allà, és igual. O quan era petit portava ulleres i no volia portar-ne, o no me'n van posar i jo volia portar-ne perquè tothom que portava ulleres li deien que era molt guapo i a mi no, o trobarem el que sigui. O sigui que és, com tu dius, és perversíssim, perquè és qualsevol cosa, si tu com a persona no estàs a gust amb tu, però no saps per on et ve, és que trobaran la manera de dir-te, és que et ve per aquí.
Totalment.
I abans d'acabar aquesta conversa, m'agradaria també un altre dels dilemes que es posen sobre la taula, i repeteixo que es posa en conya i d'una manera àcida, i us ho passareu realment molt bé, però també darrere d'aquesta conya s'hi posen temes sobre la taula, com per exemple, s'han de respectar les opinions contràries a les teves? Clar, ens emparem amb allò de la llibertat d'expressió. Jo tinc aquesta impressió de que opinió només de vàlida només n'hi ha una, que és que no totes les opinions són vàlides, i el que no respecta els drets humans no és vàlid.
Totalment d'acord.
Jo vull saber què en pensa el Guillem, perquè, sí, perquè tinc molta curiositat. Ell va llegir el text en blanc abans que existís. Sí. Jo no sé com vas rebre tu aquesta cosa, si et va... Perquè jo és una de les coses que em pregunto, sí, sobre el meu propi text.
No, no, la veritat és que vist des de fora, a mi em va enamorar molt el text, perquè està escrit d'una manera que apel·la a l'homofòbia interna que tenim cadascú. I hi ha moments que, és el que comentàvem abans, pots odiar a la Roser, però hi ha vegades...
A la Lorena.
Ah, bueno, la Lorena, exacte.
Sí, sí, sí.
A la Lorena, exacte, a la Roser, no, home, no. Però hi ha moments que fins i tot et planteja si té raó, perquè tu també has patit aquestes coses, tu potser de petit també, doncs, el que dèiem abans, no? Penses aquestes coses, et van tractar malament, et van... I de cop penses, és que potser em ve d'això.
I que els feixistes seran feixistes, però són molt bons oradors.
Totalment.
I te la poden colar molt ràpidament.
I aquest és el personatge de Lorena, realment. Mm. És el seu... Tot el seu personatge està creat des d'una perfecta execució en com diu totes les frases i com les diu perquè l'Helena se senti com se sent. Vull dir que en aquest sentit sí que és molt punyent aquest espectacle.
De moment, estareu fins al 8 de desembre a la sala Fleihart. Hi haurà oportunitat per veure-us de gira en algun lloc o us podran tornar a reprogramar o no?
Et torno la pregunta. Programadores del món que ens esteu escoltant,
exacte,
encara no heu vingut a veure La Confusió per saber si ens voleu en el vostre ajuntament o festival? Doncs ja teniu fins al 8 de desembre.
Super popular i sé que t'han convidat. Ja fa 80.000 anys que miro el teu Instagram. Sé quasi tot el que fas.
Avui hem comptat amb l'equip de La Confusió, hem comptat amb la seva creadora, amb la Raquel Loscos. No et coneixia, però ets molt canyera i m'han entrat ganes de continuar parlant amb tu. Ara ens vindrà el Xavier Arnaiz per fer recomanacions de pel·lícules que tracten les teràpies de conversió, però hem d'animar la gent que vagi al teatre i que vagi a veure propostes com La Confusió, que està francament molt bé. També hem comptat amb la Roser Batalla, una de les dues participants d'aquesta obra tan xula, que és La Confusió, la Lorena.
La Lorena Miguel.
I també fer-li una forta abraçada a l'Anna Tamayo. I també hem comptat amb en Guillem Martí, que és l'escenògraf, que un dia, si vols, també parlarem una miqueta també com es pot treballar l'escenografia en perspectiva de gènere.
Ah, exacte.
Uou, boníssima!
Doncs mira, aquí obro un meló
i
has de venir a la fruiteria.
Perfecte.
Doncs moltíssimes gràcies. Això, va, animeu-vos a anar al teatre fins al 8 de desembre a la sala Fleihart.
Que és un dilluns.
Que és festiu i que hi ha pont i que, escolta, aquí què millor que passar-ho al teatre i et guareix de la pluja i dels mals rotllos. Podria passar si et desfessis d'això que no et permet disfrutar. Oye,
te busca, pero no sé dónde estás. Entonces no voy, vale. Ja m'entens? Un programa d'un altre gènere, amb David Ávila.
I en aquest capítol on hem parlat de, entre cometes, ho hem anat destacant durant tot el programa, aquestes cometes de teràpies de conversió, volem saber com ho ha reflectit la ficció. I per parlar-ne, comptem amb en Xavi Arnaiz. Hola, Xavi, què tal? Com estàs?
Hola, què tal? Molt bé.
Molt content que siguis aquí, tot i que el tema és feixuc,
sí,
però t'ha tocat allò fer una revisió de la biblioteca.
Sí, sí, sí. He anat investigant i hi ha diverses coses. Si vols, sí, comencem per una pel·li que crec que és bastant fonamental d'aquest tema, que és la deseducació de Cameron Post. All that's left is your signature, and we're good to go. Welcome to God's promise. Aquesta és una pel·lícula de l'any 2018 que està disponible a Prime Video i a més amb subtítols en català, cosa que no sempre passa i per tant, quan passa està bé assenyalar-ho. Està protagonitzada per Chloe Grace Moretz i dirigida per Desiree Acaban i és segurament, possiblement, la seva pel·lícula més coneguda, i és una pel·lícula que va directament d'això, no? O sigui, aquí tenim una noia adolescent que de cop i volta és enviada en un d'aquests campaments on practiquen les anomenades teràpies de conversió, en un moment de la seva vida, això és l'interessant, on ella mateixa encara no ha definit o encara no és totalment conscient de la seva orientació sexual. Mm. Llavors, clar, el més interessant de la pel·lícula és, de fet, que d'alguna manera acaba sent un coming of age, que es diu, no?, com una pel·lícula d'aprenentatge i despertar adolescent, sobre com precisament la noia acaba explorant aquesta identitat identitat, encara que sigui en un ambient tan hostil com aquest.
En fi, altres propostes. De fet, el Jordi Griset ens comentava i ens recomanava que no ens perdéssim aquest Identitat Borrada, sí, de la qual ens vols parlar. Escoltem el tràiler, va.
Jared, quiero que te vaya bien. Que vivas una vida magnífica. Te quiero.
Que vives una vida magnífica, però acte seguit, ara no ho hem escoltat, però diu com has de continuar vivint sota aquest sostre si essencialment vas en contra de les nostres creences, no? Que és el, o sigui, que li diu
te el quiero, pare. Pero poco.
Te quiero, pero según mis normas, no? Mm. Llavors, bé, aquesta pel·lícula, com deies, és Identitat Borrada, o veureis en el seu títol original, que encara entra més de ple, en aquest cas la pel·li anterior era una noia, aquí és un noi, i entra més de ple en el tema religiós i com la institució, doncs, utilitza aquest tema de la culpa, sobre tot, i la vergonya per manipular el protagonista, que en aquest cas és fill d'un predicador i és obligat a participar en un d'aquests campaments per suposadament curar l'homosexualitat en el moment en què ell diu, doncs, que se sent atret per altres nois.
Déu-n'hi-do, no deuen ser pel·lícules fàcils de veure i deuen ser impactants. No l'he vist, en aquest sentit. No.
Està, és força interessant, i a més, per cert, coses d'aquesta pel·li del 2018, entre altres, bueno, surt Nicole Kidman, surt Lucas Hedges, surt Russell Crowe, i a més, Xavier Dolan i Troy Sivan, abans de triomfar a petar un món de la música, aquí apareix com a actor.
Deixeu-me dir que la podeu trobar a Prime Video, a Apple i a Rakuten.
Sí.
I més propostes, com per exemple Temblores.
Quiero que reflexione en lo primero que le venga a la mente las palabras que le voy a decir. Amor.
Familia.
Dios.
Padre.
Anormal.
En aquest cas, deixem els Estats Units per anar fins a Guatemala. És una pel·lícula dirigida per Jairo Bustamante. Està disponible, en aquest cas, a Filmin. I és una pel·lícula que crec que exemplifica molt bé com el tema de les teràpies de conversió no s'adrecen només a joves, sinó també, com és el cas d'aquesta pel·lícula, a homes de 40 anys, que en aquest cas el protagonista és un pare de família cristià evangèlic practicant, que de cop i volta s'enamora, doncs, d'un altre home i decideix abandonar la seva família. Però els familiars s'aferren en aquesta idea de poder-lo curar, entre cometes.
Preparant l'entrevista amb la Sílvia Morell, no hem pogut reflectir-ho pel ritme del programa i tot plegat, però em deia una cosa que em sembla molt interessant, ni que sigui ara o comentar-ho. Em deia, totes les persones són susceptibles de patir aquestes teràpies de conversió, són molt fràgils i et saben agafar els punts dèbils.
Totes les edats, condicions i classes socials, sí.
I aquesta sí que l'he vist, per exemple, una pel·lícula que es diu Lejos del Cielo, que està protagonitzada per Julianne Moore. Escoltem el tràiler, va.
Siento como si no quedara nadie con quien pudiera hablar.
A veces quien mejor nos entiende es la gente más alejada.
Enhorabona per haver-la vist, perquè no sé tu, però a mi em sembla una pel·lícula magnífica.
Sí,
és de l'any 2002, com deia, surt Julia Moore, Dennis Quaid, està dirigida per Todd Haynes. Té lloc als Estats Units durant els anys 50 i està filmada una mica a l'estil d'aquests grans melodrames d'aquella època, una mica com les pel·lícules de Douglas Sirk, no? Per exemple. En aquest cas, no és una pel·lícula que parli directament de les teràpies de conversió, però sí que és interessantíssima una mica com a germen de tot plegat, si ho recordo. Aquest és el relat d'una mestressa de casa burgesa i acomodada i del seu marit, que és el clàssic home de família, diguem,
adinerat, que porta els diners a casa i
exacte,
que la dona s'ha de dedicar, ara que venim d'Acció de Gràcies, a fer el pollastre i tal.
A portar la casa com Déu mana, no? Llavors, clar, en aquest hi ha un moment en què la Julianne Moore veu com el seu marit està besant a un altre home. Llavors, en aquest moment, no, doncs, sentint-se molt culpable, ell comença a anar a un psiquiatre pensant que el que li passa és una malaltia i veiem com aquest psiquiatre, doncs, comença a experimentar amb ell d'alguna manera per redreçar aquesta situació.
D'aquesta sèrie que ara ens vols parlar, n'he sentit a parlar i molt bé. És Pluribus.
Buenos días, Carol. ¿Podemos hacer algo para animarte?
És suposo que n'has sentit a parlar perquè és la nova sèrie de Vince Gilligan, que és el creador de Breaking Bad. En aquest cas, el Vince Gilligan es va iniciar a la tele amb Expedient X i aquí d'alguna manera ha tornat a la ciència-ficció. Pluribus és una sèrie de ciència-ficció, la teniu disponible cada divendres, encara l'estan emetent setmana a setmana a Apple TV, i em va fer gràcia quan em vas proposar fer aquest tema a la secció d'avui, perquè just quan m'ho vas dir el dia següent estava veient el quart capítol d'aquesta sèrie i de cop i volta la protagonista, que és la gran Rhea Seehorn, que apareixia a Better Call Saul i que aquí interpreta una escriptora de bestsellers que és lesbiana, doncs es posa a parlar d'un trauma d'adolescència, que és quan la seva família la va enviar a un d'aquests camps de conversió, no? Llavors, de moment ho comenta el quart capítol, que és l'últim que s'ha emès just quan estem gravant aquest programa. Perdó pel mini spoiler, no crec
no passi res,
però
ah, no,
bueno,
és en directe, no el fem sempre.
Quina hora és ara?
No sé, m'he quedat sense bateria al mòbil.
Doncs això, ho anomena el quart capítol, de moment allà ho deixa, però jo crec que és una línia que probablement la sèrie continuarà explorant, i està molt bé que una sèrie d'aquest tipus es posi a parlar d'aquests temes per una audiència majoritària.
Pluribus la podem veure a Apple TV i recordem que Lejos del Cielo es pot veure a Movistar Plus.
Sí.
I l'última proposta és Day Them.
Good morning, ladies and gentlemen. I'm guessing that some of you...
Mira, good morning.
Good morning. Llavors és matí.
Exacte. Aquesta és una pel·lícula més o menys recent, és de l'any 2022, està protagonitzada per Kevin Bacon, que interpreta el director d'un d'aquests camps de reconversió per a persones LGTBIQ+, i és una pel·lícula que empra un lloc com aquest, ja de per si terrorífic, per crear una pel·lícula de terror slasher, no? Amb aquest punt grotesc, còmic, en aquest cas a partir d'un assassí misteriós que en aquest campament doncs comença a assassinar a tot el que es troba per davant. Diguem que no és una pel·lícula que brilli especialment per la seva qualitat, però sí que ens serveix una mica d'exemple perfecte per veure com fins i tot el cinema de terror empra aquest tema en les seves narracions. També fins i tot la comèdia, deixa'm dir només una pel·lícula que es diu Bataima Cheerleader, que és una comèdia que un dia, me'n recordo que un dia que ja vaig venir la vaig comentar, no aprofundiré molt perquè aquesta no està disponible a cap plataforma, però que també està molt bé i és una de les més icòniques d'aquesta temàtica.
Home, i una cançó icònica que l'hem sentit una miqueta en el tràiler de Pluribus, és aquesta. When you walk through a storm. És molt spoiler si expliquem per què apareix aquesta cançó, o escolta, que la gent la miri i...
Saps que no me'n recordo?
Fem una cosa, que la gent la miri la sèrie i després que ens escriguin correus a on sigui
no
i que ens expliquin. I Xavi, moltes gràcies per aquest recull de pel·lícules. Mira, ara que tenim un pont de 3 dies anirem al teatre i anirem també a veure totes aquestes pel·lícules. També deixeu-me agrair a la Rosa Silloé que ens hagi ajudat a la part tècnica, i a vosaltres dir-vos un parell de coses. Que podeu escoltar aquest i altres entregues del Amatents, al web i a l'app de Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT i a les diverses plataformes de podcast. I que, si voleu, ens escoltem la setmana que ve, perquè... Bé, ja m'entens.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.